Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda, bon vespre. Ens acostem a l'estiu i ja fa bo aquestes hores. Ja dóna gust de sortir al carrer per gaudir del clima i potser sopar en una terrasseta. Què en penseu d'aquest pla? Jo el trobo genial, però espereu que s'acabi el Parlem d'Òpera d'avui per portar-lo a terme, no? Total, triga una bona estona a fer-se de nit i quan acabi aquest programa a les 9 encara no serà del tot fosc i podreu sortir a fer el soparet. Portareu al cap les agradables melodies que us proposarem avui i ja veureu com gaudireu encara més profundament del sopar. Toni González, al control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Thank you.
Hem sentit Marc Minkowski al capdavant de Les Musiciens du Louvre interpretant l'obertura del drama heroic en 5 actes d'Armide, amb llibret de Philippe Quinault i música de Christoph Willibald Gluck, que el cèlebre compositor alemany va estrenar durant l'època en què residia a París sota la protecció de la seva antiga alumna, la reina Maria Antonieta, a l'Acadèmia Reial de Música el 23 de setembre de 1777. Avui, estimats amics i amigues oients, és un d'aquells programes que fem cada mes de juny, ja apropant-nos al final de temporada, en què us presentem, seguint la secció inaugurada l'any 2013, els personatges de 3 mesos, juny, l'actual, i juliol i agost, que tindrem tancat per vacances. I per encancel·lar aquest programa, i també per separar els corresponents mesos, trio música que no té res a veure amb el tema. Per això, en aquesta edició, se m'ha acudit començar amb aquesta obertura de Gluck. I, sense més preàmbuls, anem a presentar els personatges del mes de juny.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
El primer personatge que presentem avui és una soprano italiana, un nom que avui en dia potser no us dirà gran cosa, però que en els seus temps fou una important intèrpret del repertori italià en la corda de soprano spinto. Parlem de Giannina Arangi Lombardi, nascuda a Marigliano, a la zona metropolitana de Nàpols, el 20 de juny de 1891. Va estudiar piano primer i cant després en el Conservatori Napolità de San Pietro a Maiella. El seu professor fou Beniamino Carelli, que la va entrenar com a mezzo. I com a mezzo va debutar en el rol de Lola, de cavalleria rusticana, en el Teatro Costanzi de Roma, el 1920. Va cantar durant 3 anys en aquesta corda a Itàlia, obtenint un èxit relatiu. Entre els rols que va interpretar trobem Amneris, Brangen, la Txeca de la Gioconda i Venus de Tannhäuser. Aviat va descobrir, però, que es trobava més còmode en els registres més aguts i va estudiar de nou amb les sopranos Adelina Stelle i Tina Poli Randaccio i va debutar de nou, aquest cop com a soprano, també a cavalleria rusticana, però aquest cop com a Santuzza. Això fou el 1923. El 1924 es presenta a l'Scala com a Elena de Mefistòfele de Boito, dirigida per Toscanini. En aquest teatre posteriorment causaria forta sensació com a Aida i Gioconda i cantaria fins al 1930. El 1926 debutava en el Colón de Buenos Aires amb la Gioconda. Més endavant cantaria a Berlín Aida i el Trovatore amb Aureliano Pertile i Giacomo Lauri Volpi respectivament. Va cantar també en la primera representació a Itàlia d'Ariadne of Naxos. Va actuar per tot Itàlia i també per diversos teatres europeus, però mai a París o a Londres, per exemple, ni a l'Amèrica del Nord, però sí que ho va fer la del Sud. I també va fer una llarga tournée per Austràlia l'any 1928, que era la tournée de comiat de la famosa soprano Nelly Melba, que la va triar personalment per participar-hi. La gira va incloure la premier australiana Turandot, on la nostra soprano cantava el rol de la psicòpata princesa xinesa. El 1935 va cantar Don Giovanni a Salzburg i també a finals d'aquest any 3 funcions de la Forza del Destino en el Liceu. Però el 1938 es va retirar encara en bon estat vocal amb unes representacions di Vespi Siciliani a Palerm. Es va dedicar a la docència primer a Milà i després a Ankara, la capital turca, on va tenir com a alumna la que esdevindria una gran soprano, que fou Leila Genscher. Arangi Lombardi va tornar a Milà, on va morir el 9 de juliol de 1951, als 60 anys d'edat. I ara us proposo sentir-la com a Leonora del Trovatore, Tachea la Notte Placida, amb l'orquestra de l'Scala dirigida per Lorenzo Molaioli.
Oh!
L'altre personatge del mes de juny és un tenor suís que probablement va fer la carrera més llarga de la història, riu-te'n del Plácido Domingo. D'acord amb la seva llarguíssima vida, doncs va morir amb 108 anys, ni més ni menys. Parlo de Hugues Quenot, nascut a Corçó-sur-Vevey, en el cantó de Vaud, a Suïssa, el 26 de juny de 1902, en una família d'il·lustres antecedents anglesos que el feien parent llunyà dels Churchill. El 1913, quan tenia només 11 anys, va assistir a la festa del 78è aniversari de Camille Saint-Saëns. Això és anecdòtic. Va rebre la seva formació musical primer a Lausanne i després als conservatoris de Ginebra i Basilea i finalment a Viena, començant la seva carrera com a recitalista. El seu debut escènic fou el 1928 a París a l'òpera Johnny Spieltauf d'Ernst Krenek i el 1929 canta per primer cop als Estats Units a l'opereta Bittersweet de Noël Coward. De 1930 a 1933 va estar actiu a Ginebra i del 1934 al 1937 a París, passant després d'actuar a Nord-Amèrica, incloent una llarga gira de concerts. Del 1940 al 1946 fou professor en el Conservatori de Ginebra. El 1943 va reprendre la seva carrera operística amb Die Fledermaus a Ginebra. El 1951 va debutar a l'Escala i el 1954 a Glyndebourne i Covent Garden. El 1951 també va participar en l'estrena mundial a Venècia de The Rake's Progress de Stravinsky amb el rol de Selem, escrit especialment per ell. Fou pioner en la recuperació dels madrigals de Monteverdi que va enregistrar el 1937. En els anys 60 i 70 es va especialitzar en música antiga, enregistrant, entre altres coses, un àlbum amb cançons del compositor renaixentista anglès John Dowland. Té el rècord de ser el cantant de més edat en debutar en el Met, on amb 84 anys fets, el 12 de març de 1987, va interpretar el rol de l'emperador Otoum a Turandot. La seva darrera aparició escènica fou el 1994, quan amb 91 anys d'edat va interpretar el paper de Monsieur Triquet a Eugene Onegin de Tchaikovsky a la ciutat de Mézières, a la seva Suïssa natal. Havia començat la seva carrera abans del 1928, feu càlculs vosaltres mateixos. Va morir a Vevey, a Suïssa, el 6 de desembre de 2010. I ara el sentirem en el rol d'Erice de l'òpera L'Ormindo de Francesco Cavalli, una òpera estrenada a Venècia que data del 1644. L'àrea de l'acte primer, Verginella Infelice, amb la London Philharmonic Orchestra, dirigida per Raymond Lepard. L'home ja tenia 66 anys aquí.
Parlem d'òpera. una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
i per separar juny de juliol sentíem la brillant xacón final de Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau, una esplèndida òpera de ballet estrenada a París el 1735. La interpretació anava a càrrec de l'orquestra Jean-François Paillard, Valence, dirigida pel mateix Jean-François Paillard. El primer personatge del mes de juliol és també un tenor, en aquest cas alemany, Peter Anders, nascut a Essen el 15 de juliol de 1908. Va estudiar a l'Acadèmia de Música de Berlín amb el professor Ernst Grenzbach, amb el qual, entre d'altres, fou mestre dels tenors wagnerians Max Lorenz i Lauritz Melchior. Després va seguir estudis privadament amb la contralt Lula Miss Gmeiner, amb la filla de la qual, Susanne, s'acabaria casant. El 1931, a Berlín, va cantar en el cor d'una producció de la Verlaine d'Offenbach i ja el 1932 és contractat a la companyia d'òpera de Heidelberg, on debuta en el rol de Giachino del Fidelio de Beethoven. Un altre dels seus primers personatges allà fou Pedrillo del Rapte en el Serrall de Mozart, tots rols dins de la corda del tenor còmic. Aviat, el 1933, passa a Darmstadt, on romandria fins al 1935, quan és contractat a l'òpera de Colònia com a tenor líric. Passa després a Hannover, on amplia el seu repertori i, finalment, el director Clemens Krauss el contracta per a l'òpera de Múnich, una de les grans, on s'hi estaria entre el 1938 i 1940. A Múnich, el 24 de juliol de 1938, va formar part del cast que va estrenar l'òpera de Richard Strauss, Friedenstag. Anders hi feia el rol d'un piemontès. En aquesta estrena hi van participar grans noms de la lírica alemanya, Hans Hotter, Viorica Ursuleak, Julius Patzak o Ludwig Weber. Dirigia musicalment Clemens Krauss. Entre el 1940 i el 1948 és contractat per la Staatsoper de Berlín. En aquells temps el seu repertori era de tenor líric, tant en òpera alemanya com en italiana o francesa, que de tot cantava. El 1941 canta la flauta màgica a Salzburg i és a partir de 1949 quan fa un viratge en els papers que assumeix i es dirigeix a personatges de més pes dramàtic com ara Florestan de Fidelio, Max de Der Freischütz, Tannhäuser, Lohengrin, Walter dels Mestres Cantaires, Sigmund de la Valquíria, Radames o fins i tot Otelo. La majoria d'aquests rols els va debutar a l'òpera d'Hamburg, on havia estat contractat el 1948 i que seria el seu darrer destí. Amb el nou repertori va continuar sent un tenor exitós, tan exitós que fou un dels tenors preferits de Hitler. Això és més aviat una taca, i del règim, de manera que no se li va exigir servir a les forces armades durant la guerra i sí que, en canvi, va actuar entretenint a les tropes. Tot això va atacar la seva reputació un cop acabada la guerra. Fora d'Alemanya va fer algunes aparicions com a convidat a Covent Garden, a la Monet o al Sant Carlo de Nàpols o també en el Festival de Glyndebourne. Peter Anders va morir a Hamburg el 10 de setembre de 1954 amb només 46 anys d'edat a conseqüència d'un accident d'automòbil que havia patit a la carretera entre Hannover i Hamburg. I ara el sentirem en una òpera molt desconeguda, Königskinder, o sigui, Els fills del rei, de Engelbert Humperdinck, òpera fantàstica en tres actes estrenada el 1910 a Nova York. Anders interpreta el rol del fill del rei en el monòleg del segon acte, Ei ist das Schwer, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Colònia dirigida per Richard Krauss, enregistrament del 1952.
Ist ja wie frisch gepflügt, ein Blättchen zerdrückt, ein Köpfchen matt. Und flüstern
També va néixer a Alemanya el nostre segon personatge del mes de juliol, la soprano dramàtica Christel Goltz, nascuda a Dortmund el 8 de juliol de 1912 en el si d'una família d'artistes. Primer va voler ser ballarina, però mentre es formava a Múnich va començar a prendre classes de cant. El 1935 va debutar a Fürth, a Baviera, com a ballarina i cantant del cor, però aviat va tenir l'oportunitat de debutar com a cantant solista a la mateixa ciutat, la Gatte de Der Freischütz. Poc després va ser contractada a la ciutat de Plauen, a Saxònia, on hi va cantar una temporada, afegint rols més pesats, i també de mezzo, com ara Octavian, Santuzza o Eva. Fou a Plauen que Karl Böhm la va descobrir i la va contractar per l'òpera de Dresden. Böhm li va fer cantar rols petits fins que el 1941 li va donar el de Rezia, la protagonista d'Oberon de Weber. D'aquí va progressar cap als grans papers de Strauss i Wagner, els quals van acabar esdevenint la seva targeta de presentació. A Dresden hi va romandre fins al 1950. Després de la guerra, Goltz va cantar molt a les dues òperes de Berlín a partir del 1947 i també a Múnich i a Viena a partir del 1950. Fou des del 1951 quan descobert plenament el seu gran talent i partint de l'òpera de Viena, a la companyia de la qual pertanyia, que Christel Goltz va començar a ser reclamada pels grans teatres de l'estranger, a la Scala, Covent Garden, Roma, París, Buenos Aires, Brussel·les, Zúrich, San Francisco, Chicago, Metropolitan de Nova York, on hi debuta el 1954, o el Festival de Salzburg, on hi cantarien diverses edicions. En el Liceu hi vindrien dues ocasions, la primera al febrer de 1950, protagonitzant Salomé, tres representacions, i a l'abril de 1955 dues funcions a Tristany i Isolde al costat de Wolfgang Wingassen. Aquest mateix any de 1955 va participar en les funcions de gala per a la reobertura de la reconstruïda Òpera de Viena. En el seu repertori destaquen Salomé i Electra, de les que amb la seva intensa dramàtica actoral i els seus coneixements de dansa en feia veritables creacions, realment insuperades en el seu temps. Un altre paper destacat fou la Leonore de Fidelio o la seva sublim interpretació de la Marie de Wozzeck. Només per això ja mereix un lloc destacat en la història de l'òpera alemanya. També fou intèrpret destacada d'òpera contemporània, per exemple va estrenar el 1954 la Penélope de Rolf Liebermann, i també va cantar òpera italiana, Tosca, Ida, Un ballo i màscara, Nabucco i molt destacadament Turandot. Christel Goltz va morir a Baden bei Wien, prop de Viena, el 14 de novembre de 2008, als 96 anys d'edat. I ara la sentirem com a Rezia d'Oberon, de Carl Maria von Weber, l'última òpera d'aquest compositor, estrenada a Londres el 1826, l'ària Ozean du Ungeheuer, amb la Bayerische Staatsorchester dirigida per Robert Heger.
Was glänzt und schön und weiß, hebt sich mit grellen Himmeln. Sie ist im Nebel, sie schweift im Kreis, wo die Flut raubt dein Leben. Nein, kein Vogel ist's, es nacht.
Escolta aquest programa a radiosabadell.fm.
Per separar juliol d'agost hem tornat a Armida, però en aquesta ocasió era la de Haydn, una breu marxa de l'acte primer de la qual ens ha servit de banda sonora. Era el Concertus Musicus 20, dirigit per Nikolaus Harnoncourt. I encarem ja al final del programa amb els personatges del mes d'agost. Començarem per ell, un tenor, avui tot han estat tenors, eh? Un famós tenor danès nascut a Copenhagen el 29 d'agost de 1897, Helge Rosenvinge, nascut com a Helge Anton Rosenvinge Hansen. Després d'estudiar la seva ciutat natal, era químic ell, va decidir dedicar-se al cant i no va seguir cap ensenyament oficial regular, sinó que, inspirat per Enrico Caruso, bàsicament es va formar de manera autodidacta. Si bé va rebre lliçons d'alguns mestres, entre ells la soprano hongaresa i l'onca Holmdonner, que acabaria sent la seva esposa. El seu debut va tenir lloc en 1921 a la petita ciutat de Neustrelitz, al nord d'Alemanya, on cantaria Don José de Carmen. S'iniciaria aquí una carrera que el duria per diversos teatres secundaris alemanys fins a fitxar per l'òpera de Basilea, on s'hi estaria entre el 1924 i el 1926 per passar a l'òpera de Colònia, del 1927 al 1930, i seguidament a l'Staatsoper de Berlín, on hi romandria fins al 1945, sent primer tenor, bàsicament, del repertori italià. Entre el 1932 i el 1939 cantaria en el Festival de Salzburg i en el de Bayreuth entre el 34 i el 36, interpretant Parsifal. L'any 1930 debutaria a l'Òpera de Viena i a partir del 1936 se succeirien una sèrie de debuts importants, tant a Alemanya com a l'estranger, a Covent Garden, a l'Escala, a París, a la seva Copenhague natal, a Estocolm, Brussel·les, Amsterdam, Múnich, Hamburg i Dresden. Helge Rosenvinge estava afiliat al partit nazi i formava part de l'anomenada llista de privilegiats. En acabar la guerra fou detingut per l'exèrcit soviètic i deportat a Rússia, primer a Moscou i després a Leningrad. En ser alliberat es va establir a Zuric, on treballaria com a químic, fins que va reprendre la seva carrera a Viena el 1949, tant a l'Òpera de Viena com a la Volksoper, ja que també va cantar opereta. El 1959 es va retirar amb un concert al Musikverein de Viena, i després, entre el 1963 i el 64, va fer una gira de recitals pels Estats Units, les seves úniques actuacions en aquest país, cantant en el Carnegie Hall i en el Madison Square Garden de Nova York. Un cop retirat, es va dedicar a l'ensenyament. Helge Rosenvinge va morir a Múnich el 17 de juny de 1972, als 74 anys d'edat. I ara el sentirem cantant un rol molt intrascendent que va interpretar en els anys que va treballar en el Festival de Salzburg, un rol petit, però que té una ària magnífica i és el cantant italià del Rosenkavalier de Richard Strauss, Di Rigori Armato, amb l'orquestra de la Staatsoper de Berlín. I acabem ja el programa amb l'últim personatge d'agost i d'aquesta temporada, la soprano neerlandesa Christina Deitekom. Nascuda a Amsterdam el 28 d'agost de 1931 amb el nom de Christina Engel. Deitekom era el seu nom de casada. Després de començar a interpretar en petits papers, l'èxit li va arribar el 1963 quan interpreta la reina de la nit de la flauta màgica a la Nederlandse òpera de la seva ciutat natal. Amb aquest mateix paper es va presentar en els principals teatres europeus, així com en el Met de Nova York, on hi debutaria en 1968. Un punt àlgid de la seva carrera va ser la seva intervenció a la inauguració de la temporada 1974-1975 en el Teatre Novaiorquès, cantant Vespri Siciliani al costat de Plácido Domingo. Abans, el 1967, havia debutat en el Colón de Buenos Aires amb Ipuritani al costat d'Alfredo Kraus. El seu repertori era força extens i comprenia tant papers mozartians com els grans rols del bel canto. Progressivament, a mesura que la seva veu va anar guanyant pes, es va anar endinsant en papers més dramàtics, com ara Abigail, Lady Macbeth, de Leonora o Amèlia, per acabar encarnant la protagonista de Turandot. La seva carrera es va acabar el 1987 com a conseqüència de problemes cardíacs. A partir d'aleshores es va dedicar a donar masterclasses arreu del món. Va ser professora del Reial Conservatori de La Haia, però un ictus sofert el 2004 la va retirar completament de la vida pública. La seva mort a Amsterdam el 7 d'agost de 2014 sembla que es va produir a conseqüència d'una caiguda a casa seva. Al Liceu hi va cantar en diverses ocasions, Rosenkavalier com a Marianne el 1966 i el 1967, Fidelio com a Margeline també el 1966, El rapte del Serrall com a Constanze el 1970, Lucia di Lammermoor el 1971 i el 1982 i Ipuritani el 1971. També va intervenir en la famosa gala lírica d'homenatge a Joan Antoni Pàmies el 26 de gener de 1972. I ara sentirem Cristina Deutekom interpretant el rondó o Madre del Cielo Soccorri, que interpreta el personatge de Giselda en el segon acte di Lombardi a la prima crociata de Verdi, amb la soprano, la Royal Philharmonic Orchestra sota la batuta de Lamberto Gardelli. I amb això us diem adeu fins d'aquí a 7 dies. Recordeu que encara no hem acabat, eh? Adeu-siau i fins dijous que ve.